i també Marc Guiu, que és davanter del juvenil. Li hem preguntat avui de Xavi, evidentment una de les qüestions és com suplirà la baixa de Lewandowski, perquè des de que el polonès és jugador del Barça només s'ha perdut 7 partits, 2 per descans, 2 per lesió i 3 per la sanció pel famós dit al nas que es va posar al Sadar. Per tant, aquesta serà una de les incògnites de demà, tot i que jo, si vols després fem l'11 del departament d'alineacions, tinc una aposta clara, que és Ferran Torres en el lloc de Lewandowski, que és bàsicament el que va fer Xavi l'any passat quan no va poder jugar Lewandowski per aquestes circumstàncies que us he dit, ja sigui per descans, per lesió o bé per sanció, va ser o Ferran Torres o Ansu Fati. Per tant, demà la meva aposta és clara.
Faràs un abans del departament d'alineacions, si vols, després? Sí. Però ja escoltem Xavi,
sí, escoltem
el més
Xavi,
destacat
faig
del que ha dit avui Xavi a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí abans d'anar demà cap a Terres Granadines. Escoltem, Xavi, punti. Som-hi. Un, dos, tres.
La mala sort de les lesions.
Y creo que hemos tenido la mala fortuna de dos tobillos, ¿no? No estamos hablando de lesiones musculares, ¿no? Una, la de Rafa, una. Las demás han sido producto del juego, del infortunio, diría yo, ¿no? Son dos tobillos que normalmente no pasa, pues esta vez ha pasado, ¿no? Pero no, preocupados no. Creo que estamos haciendo un trabajo a nivel médico, físico, extraordinario, extraordinario. Estamos a un nivel físico muy bueno y un nivel de lesiones muy bajo para lo que podría ser un club grande.
Les baixes no poden ser excusa.
Sí, és el moment que potser tenim més lesionats, però no tenim una plaga. Una plaga tampoc no és. Sí que és veritat que el tema és que la plantilla doncs és més aviat curta que llarga i això sembla que tinguis una plaga, no? Però no és així. No és així. Crec que tenim jugadors suficients per competir. Tots els partits de Lliga són 3 punts i qualsevol partit que no es guanya doncs seria doncs, baixar el nivell nostre, no? Per tant, demà és important, amb les baixes que tenim, i el següent ja intentarem recuperar gent.
Com suplir Lewandowski?
Robert és el nostre golejador, és el jugador més diferencial en atac, punta de referència, líder. Bé, és una baixa molt sensible, però bé, tenim alternatives, no? Pot jugar Joao, pot jugar Ferran, pugem del filial a Pau Víctor, a Marc Guiu, hi ha opcions. Per triar, i això és bo per l'equip, no? Tenir alternatives, tenir variants. Crec que hi ha jugadors que es poden adaptar molt bé. El mateix Fermín ha jugat en molts moments al futbol base de nou i pot fer de fals nou. En fi, hi ha diverses opcions.
Els perills del Granada.
I que és el rival més físic de la Lliga, el que fa més quilòmetres, el rival que ens pot fer molt mal amb pilotes, joc directe, en transicions. Crec que tenen un potencial ofensiu molt gran. Sí que és veritat que han patit molt en defensa, han encaixat molts gols. Bé, Paco López és un entrenador ofensiu que sap perfectament com juga el Barça, perquè així els números diuen que sempre ha estat difícil guanyar equips de Paco López. El considero un molt bon entrenador i ens costarà perquè és un rival intens a casa seva, que apreta, que genera moltes coses en atac, i bé, hem d'intentar ser molt dominadors, controlar el partit, que no en generin aquestes transicions i controlar molt el futbol directe que tenen, no?
Objectiu, millorar el joc.
No, yo creo que hay partidos que hemos estado muy bien, excelentes, otros que no tanto, que se ha perdido demasiado balón, tenemos que ser más responsables con balón, tener más calma, leer mejor el partido. Tenemos futbolistas de edad muy corta y esto hace que de alguna manera no tengamos el control o no tengamos orden en muchos momentos, pero por lo demás, actitud, esfuerzo espectacular. El otro día en Porto fue el partido que corrimos más, de más kilómetros de la temporada. Y eso indica mucho, ¿no? No es por actitud, no es por falta de actitud, ni de esfuerzo, ni de sacrificio, ni generosidad, que esto está al 200%. Muchas veces nos falta esa pausa, esa tranquilidad, pero que creo que con los partidos vamos a ir ganando.
L'entorn del Barça.
Bueno, mira, el Barça tiene una capacidad, el entorno, de infravalorar todo. Todo, todo, todo. Una capacidad tremenda, tremenda, pero tremenda, ¿eh? Futbolista que es un 8 es un 6. Uno que es un 10 es un 8. Y esto es así. Esto es así. El futbolista del Barça tiene que ser muy fuerte mentalmente. Esto en otros clubes no pasa. No pasa. Y por eso es tan difícil jugar en el Barça. Y por eso siempre os digo que es el club más difícil del mundo, porque es así. Y lo sienten los futbolistas cuando hablas con ellos, y nosotros lo que intentamos es darles confianza.
Amb aquest discurs que ja hem sentit més d'una vegada ja Xavi Hernández, el club més difícil del món on jugar al Barça, i pots estar d'acord o no, segurament altra gent d'altres clubs deuen pensar el mateix, però ell ho va destacant gairebé en cada roda de premsa, la valoració que no és sempre la correcta per part de l'entorn dels futbolistes. Segurament ell també ho pensa de quan era jugador de la primera plantilla del Barça. Quina és l'aposta, Laia, del departament d'alineacions?
Ter Stegen a la porteria, defensa, Cancelo, Koundé, Christensen i Balde, mig del camp, Oriol Romeu, Gundogan, Gavi, al davant, Lamine Yamal, Ferran Torres i João Félix.
Doncs demà ho sabrem una mica abans de les 8, segurament, quan surti l'alineació del nuevo Los Cármenes contra un Granada que no ha arrencat bé, però poca broma amb Paco López, l'entrenador, que li té presa bastant la mida al Barça.
Sí, el Granada no ha arrencat bé, ha tornat aquesta temporada a primera divisió, és penúltim, només 5 punts, però Paco López contra el Barça, jugant com a local contra el Barça, 6 partits i en 4 puntuats. Són 3 victòries, un empat i 2 derrotes, i el Barça no ha guanyat en els 3 últims partits contra el Granada, 2 empats i 1 derrota. Per tant, atents demà a l'estadi, encara quedaven algunes entrades a la venda, però segur que acabarà omplint-se, hi haurà un molt bon ambient, i a més, el més probable és que el Granada surti demà amb una defensa de 5, i ja hem vist què ha passat contra defenses de 5 en els últims partits. Per tant, atents, és un equip que és veritat que encaixa moltíssims gols, són la segona pitjor defensa de la Lliga, però també acaba marcant en pràcticament tots els enfrontaments.
Demà a les 9 al masculí, a 6:45 al femení, a l'estadi Johan Cruyff contra la Reial Societat, buscant el ple de victòries i continuar amb la festa de l'altre dia després del 6-0 contra el València.
Sí, demà és un test de nivell contra la Reial Societat de Natàlia Arroyo, que acostuma a posar-li les coses molt difícils al Barça. De moment, excepte l'altre dia en l'estrena a casa, hem vist resultats ajustats. També és normal perquè la pretemporada ha estat curta, atípica amb el Mundial, però demà és un molt bon test per veure a quin nivell està el Barça, amb reconeixement a Aitana abans del partit pel premi a millor jugadora de la UEFA de la temporada passada que va rebre.
Fem repartir això, no? Un dia Alexia, un dia Aitana, així no es baralla
bé,
ningú.
Bé, perquè hi hagi protagonisme per tothom, no?
No, no, està bé, està bé, sembla bé, sembla bé. Són coses prou importants com perquè puguin brillar per si soles. Està jugant el Madrid empatant a 0 contra el Villarreal en aquesta Lliga femenina. L'Atlètic de Madrid ha guanyat aquest matí 2-1 contra el Sevilla. Gràcies, Laia. Fins ara. Tenim Champions de Waterpolo, tant en categoria masculina com femenina. Ha guanyat el Barceloneta 11-12 a la piscina del Buliac Meni, i a la Champions Salarina ha guanyat el Sant Andreu a la piscina de l'Horizonte Catània 10-11, ha guanyat el Mataró 5-18 a la piscina de l'Eger, i ha perdut el Mediterrani 14-9 a la piscina del Buliac Meni. Ara tenim jugant el Terrassa, que de moment està guanyant i de manera clara 3-8 al tercer quart a la piscina de la Roma. 23 i les 9.
Superesports.
Avui s'ha disputat l'última clàssica, gran clàssica de la temporada ciclista, l'últim dels 5 monuments, i per això hem convocat el professor Mitjans per posar notes al que ha estat aquesta temporada 2023 en el món del ciclisme. Hola, Pau Mitjans, bona tarda, bona nit.
Hola, Xavi Puig, bona tarda.
Abans de posar-te la bata de professor i de posar notes al que ha estat la temporada, comencem pel que s'ha acabat avui, que és aquest 5è monument, el Giro de Llombardia, i Pogacar, que ha sumat la tercera victòria consecutiva a Llombardia amb una altra nova exhibició de l'eslové, Pau.
La veritat és que sí, després del Tour ens vam quedar amb aquell regust agredolç, no?, de l'eslové, de Pogacar, segon, tot i que havia fet una autèntica temporada amb majúscules, una molt bona temporada, i l'ha tancat amb aquest llacet a Llombardia, que crec que és una de les seves proves de referència. N'ha guanyat 3, de fet les últimes 3 que ha competit les ha guanyat, i amb això som al segon monument de la temporada després de Flandes, i per tant posa fi a una temporada molt i molt bona, perquè vaja, sí que és cert que no ha guanyat el Tour, però com després veurem, ha fet uns resultats increïbles.
S'acaben els monuments amb aquesta nova victòria, com deia el Pau, segon monument de la temporada per Tadej Pogačar, que va sumant victòries una darrere l'altra, també en aquest 2023, encara que en el Tour doncs, no pogués aconseguir aquesta victòria, que continua perseguint Vingegaard, li ha fotut l'aigua a casa en els dos últims Tours de França. Hem revisat, o ha revisat el professor Pau Mitjans, l'actuació del Big Six, per dir-ho d'alguna manera, Pogacar, Vingegaard, Van der Poel, Evenepoel, Roglic i Van Aert, però també d'altres aspectes de l'actualitat ciclista d'aquest últim 2023 per posar-li nota. Què vols, començar catejant o començar posant els 10, Pau?
Això com vulgueu vosaltres. Vull dir, m'està bé tot, eh? M'està bé començar de menys a més, si voleu, i així acabem posant unes bones notes i amb un bon regust.
Va, doncs vinga, anem primer als suspensos. Dic ara les notes avui dia costa de posar la paraula suspens, allò de no assoliment dels objectius, no? O un procés d'assoliment, per dir-ho d'alguna manera. Però anem, sí. A qui suspendries? Nosaltres som clàssics. A qui suspendries, Pau, en aquesta temporada?
A veure, jo posaria un no assoliment dels objectius Enric Mas, perquè, ostres, sí que és cert que és un corredor que crec que té molt potencial, que és un bon corredor, però no ha estat la seva temporada, ha fet una temporada molt pobra. Ell mateix ho ha reconegut, de fet avui ha penjat a les seves xarxes socials un tuit on deia doncs això, no? Que ha estat una temporada difícil i que no s'han assolit els objectius que buscaven, però és cert que és el primer pas, no? Per capgirar la situació, fer aquesta autocrítica. Va caure en la primera etapa del Tour de França, la Vuelta va fer sisè, el millor resultat d'aquest any és un segon lloc en una etapa de la Vuelta a Andalucía, i per tant crec que Enric Mas ha de canviar objectius, ha de replantejar també les expectatives, perquè realment ja vam veure en el seu dia el Quick Step i en algunes actuacions amb el Movistar que és un bon corredor.
Artur Mas, anava a dir jo, perdó. Enric Mas, és que l'he sentit aquesta setmana en Villarejo i m'ha quedat aquí clavat. Artur Mas, si algú vol suspendre, és el seu problema. Nosaltres aquí suspenem i necessita millorar és Enric Mas. Qui més necessita millorar després d'aquest any? Pau.
Doncs suspendria un gest, sobretot el gest de Jasper Philipsen, l'esprinter de l'Alpecin, que és capaç del millor i del pitjor, i va fer un gest molt lleig al Tour perquè va bloquejar una arrencada d'un altre corredor, el va intimidar, el va increpar, i per tant també suspendria aquest gest, sobretot l'aspecte menys esportiu de Jasper Philipsen, i també suspendria una altra situació que ens hem trobat en aquest final de temporada, que és aquest culebró entre el Jumbo-Visma i el Soudal Quick Step.
Això està descartat del tot, no? Aquesta possible fusió, Pau?
Sí, de fet ara es descarta des de mitjans neerlandesos, ho han descartat del tot, va ser un mitjà neerlandès el que ho va avançar, Villiers Flits, i després es van embolicar en la troca, també aquí hem de fer autocrítica a vegades als periodistes, no? Que a veure, hi ha informacions que fins que no estiguin lligades, doncs s'han de veure com es tracten. També havia d'entrar Amazon a patrocinar el Jumbo-Visma i sembla que ha caigut tot. Per tant, a priori, tota aquesta situació que s'han anat una mica de les mans i que no estem acostumats al ciclisme, que aquest tipus de colabrots passin, doncs també ho suspendria.
Va, anem a notes més positives, sense arribar encara a les millors, però aquí aprovem. Potser n'esperàvem més, però aquí acabem aprovant en aquest 2023.
Doncs mira, hi ha dos aprovats, els definiria de forma diferent. Un és a Wout van Aert, perquè no sé si definir-lo com l'etern segon, perquè aquest nom o aquest sobrenom ja el té Raymond Poulidor, que precisament és l'avi de Van der Poel, el gran rival de van Aert. Però sí que crec que Van Aert s'ha de replantejar, si més no, la temporada i ser molt més eficaç, perquè és un tros de corredor, l'incloem en aquest Big Six. Segurament és el més polivalent del pilot, però crec que ha de prioritzar, ha de centrar-se o bé en clàssiques o bé seguint el Tour com a gran gregari, però les dues coses crec que no ho pot seguir fent, perquè aquesta temporada només, entre totes les cometes, ha sumat 5 victòries, però és que la més destacada és a la E3, que és una clàssica menor, i per tant crec que amb el potencial que té s'ho ha de replantejar.
Qui més aprovem?
A Juan Ayuso. A Juan Ayuso l'aprovaríem. Deia que era un altre tipus d'aprovat. És un aprovat amb asterisc perquè ha estat lesionat pràcticament tota la temporada. Ha tingut una temporada complicada per la lesió en un nervi de la cama, a la zona del tendó d'Aquiles. I sí que n'esperàvem més de Juan Ayuso. Té un gran potencial, però és veritat que aquesta lesió l'ha afectat. Per tant, l'aprovem, però seria un aprovat d'aquells que seria un 6,5, un B alt, no? que posaríem a les notes i que, per tant, el potencial de Juan Ayuso és immens i esperem que la temporada que ve doncs, pugui trobar-se bé del tot per demostrar-nos del que és capaç.
Anem apropant-nos a l'excel·lència, abans però arribem al notable, que tampoc avui dia no sé si gaires notables hi ha a les notes, però qui s'apropa a l'excel·lent encara sense arribar-hi, però la temporada la podem qualificar de notable, Pau?
Doncs vinga, va, anem de notable a la notable baix, podríem dir-ho d'alguna manera. Un notable li donaria Primo Roglic. He tingut dubtes d'on situar-lo perquè, ostres, ha estat una temporada molt bona, pràcticament d'excel·lent, però bé, aquest tercer lloc a la Vuelta, aquest final de temporada, i sí que és cert que, ostres, situar-lo a l'excel·lent amb tots els ciclistes que té per davant, doncs se'n feia més complicat. Un Primoz Roglic que ha fitxat pel Bora, crec que és un dels millors equips per l'eslové, i per tant el situaria en aquest notable alt, pràcticament excel·lent, perquè ha guanyat pràcticament tot el que ha competit, però sí que li ha faltat aquest punt de potser guanyar aquesta Vuelta. També situaria Remco Evenepoel. És cert que ha fet un pas endavant, però els dos grans objectius de la temporada doncs, no li han acabat de sortir bé, com és el Giro d'Itàlia, que va haver de retirar-se per Covid, i la Vuelta, amb aquella gran punxa de l'Obisc. Li ha donat la volta, ha guanyat Lieja, ha guanyat el Campionat del Món de Crono, però seria un notable, un 7 per Remco Evenepoel. I després, tres notes més a destacar, que serien Carlos Rodríguez i Pello Bilbao, sobretot per les seves grans actuacions al Tour de França, i Carlos Rodríguez per aquest pas endavant que ha fet i pel que ha demostrat. També a Marc Soler li donaria un notable, perquè podem dir que és un gregari de luxe, ja el podem definir així.
I tant, n'hem parlat molt de Sepp Kuss aquesta temporada, evidentment, i ara en parlarem també, com a un gran gregari, però és veritat que Marc Soler està sabent adoptar aquest rol de manera magnífica, eh?
I et diria que després de Sepp Kuss, Xavi, pocs gregaris més fiables que Marc Soler, i si no que li preguntin a Pogacar, perquè, ostres, l'hem vist realment molt bé a Marc Soler. Ha fet aquest canvi de xip, aquest canvi de rol, crec que Machín se l'ha posat molt bé a la butxaca, i realment un Marc Soler que, si bé unes temporades se'l va qualificar, no?, com a líder d'un possible Movistar, doncs és un gregari de 10. I també destacaria la retirada de Van Vleuten de la ciclista del Movistar, perquè la temporada excel·lent la va fer l'any passat guanyant les tres grans, però crec que guanyant Giro i Vuelta i retirant-se com s'ha retirat, doncs mereix un notable i mereix destacar-la en aquestes notes de la temporada.
I tant que sí. I arribem ara sí a l'excel·lent. És generós, perquè n'hi ha uns quants d'excel·lents. El Pau és un home que després, en aquest sentit, que no li costa posar excel·lents en les notes finals. Per quin excel·lent arrenquem, Pau?
A veure, clar, és que tenint els ciclistes que tenim, clar, en una altra època doncs no haguéssim posat tants excel·lents, però
potser però hagués quedat desert, que segons com fa algunes èpoques,
sí,
Pau.
Exacte, però ja que tenim una gran època i gaudim del ciclisme com l'estem gaudint, jo crec que l'excel·lent és Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard. Crec que són els dos ciclistes per excel·lència que han fet una gran temporada. Tadej Pogacar, perquè crec que defineix a la perfecció el fet de que no guanyar el Tour de França no l'esgrimeix de la temporada que ha fet. I de fet és que ha posat el llistó tan alt que ara qualsevol cosa que no sigui no guanyar-ho tot sembla insuficient, perquè és que ha guanyat Flandes, que és una carrera molt difícil de guanyar per un ciclista com ell, ha guanyat Lombardia, ha guanyat la Fletxa Valona, París-Nice, ha fet segon al Tour amb dues etapes, tercer al Mundial, i ja no és només el què, molts cops ho hem comentat, sinó el com guanya, no? I aquests intangibles que té, com és el carisma, com és sempre en l'atac, i tancar la temporada amb Lombardia, crec que mereix un excel·lent. Dèiem també Jonas Vingegaard, òbviament pel Tour, perquè et podrà agradar més o menys, però el que ha fet és excel·lent, ja només per aquella crono a Combluix crec que, ostres, ja defineix una temporada com excel·lent, i n'afegiríem tres més, que a veure si sabeu per on vaig, però n'afegiria tres.
Home, jo espero que el Berguedà hi sigui aquí, només faltaria que Cus no fos l'excel·lent aquesta temporada, ai, Pau. Ai.
El Berguedà hi és, Sepp Kuss també li donaria un excel·lent per la victòria contra tot pronòstic a la Vuelta, i també és un excel·lent per com va saber gestionar la situació del Jumbo, perquè era una situació molt difícil i crec que la naturalitat amb què ho va portar tot, ostres, mereix aquesta nota, òbviament pel resultat esportiu i pel fet de fer Giro i Tour aquest any, guanyar amb el Jumbo, guanyar el triplet, doncs acabar amb aquesta Vuelta, mereix un excel·lent. També destacaria Mathieu van der Poel, perquè, ostres, ha estat campió del món en ruta, campió del món a ciclocross, ha guanyat Milà-San Remo i París-Roubaix, que crec que són les dues clàssiques, els dos monuments més difícils de guanyar, i per tant el situaria aquí també. I acabaria amb dos últims excel·lents, un més cap a una situació, que és la imatge de l'afició basca a l'inici del Tour de França. Crec que mereix posar-li un excel·lent a tots aquells aficionats que van sortir al carrer a veure passar els ciclistes, aquella marea taronja, i també a Mireia Benito i a Demi Vollering. Mireia Benito pel campionat d'Espanya contra el crono, amb una victòria contra tot pronòstic, i a Demi Vollering perquè ha estat la millor ciclista d'aquest 2023 amb l'SD Works.
Què us sembla? Ens agradaria tenir un profe així al cole quan estudiàvem. Tio, generós però just alhora. I que no regala tampoc notes perquè sí.
No.
La setmana que ve, anava a dir més, però la setmana que ve ja de ciclisme. Clar, ens queda alguna cosa abans que s'acabi l'any a nivell de ciclisme en ruta, de carretera, o no?
Queda molt poc, queda el Tour de Guangxi a la Xina, però realment podríem dir que està tot el peix venut, perquè bàsicament, ja et dic, del World Tour queden aquesta carrera a Guangxi, a la Xina, però són carreres menors, sí que sumen punts UCI, que això als equips doncs els hi va bé, i demà, per exemple, es disputa el Mundial de Gravel, que també s'ha posat molt de moda en aquests últims anys, el Mundial a la UCI, on hi tindrem a Wout van Aert, que és com el gran cap de cartell.
S'apunta tot, van Aert. Eh?
Sí, a veure si es treu l'espineta, no? I dir, va, vaig allà al Mundial de Gravel i ho guanyo. I també hi tindrem a Valverde, que aquest és un altre que s'apunta tot, que no sap estar a casa. Ja ha dit, no?, que quan s'ha retirat diu, echaba de menos el irme de casa i estar per allà fent carreres. I, ostres, el tindrem allà sense pressió i gaudint del gravel, que és aquesta nova disciplina doncs, que molts dels exciclistes, per dir-li ex d'alguna manera, doncs, ara s'han aficionat a això del gravel.
Professor Mitjans, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
8 minuts i les 9, arrencat a Itàlia, camí el partit del Milan. Es pot posar líder el Milan, no? Si
sí.
Guanya.
Si guanya, aprofitant que avui l'Inter no ha estat capaç de sumar la victòria, al camp del Genoa, amb algunes rotacions a l'11 titular, per exemple, no juga Giroud, ho fa Luka Jovic, l'exfutbolista del Real Madrid, i abans que parlàvem d'Okafor en bàsquet, doncs avui n'hi ha un altre, en futbol, que l'han fitxat aquesta temporada, de fet, del Salzburg, que ocupa la banda esquerra, juntament amb Samu Chukwueze, l'exfutbolista del Villarreal, un Milan bé, que a poc està convencent i, com dius, Xavi, avui, si és capaç de guanyar, es col·locarà líder de la Sèrie A.
Tenim el Tenerife jugant contra el Breogán, buscant la primera victòria de la temporada, l'equip de Chus Vidorreta, que porta 3 derrotes en els 3 primers partits, de moment 6-7, acaba d'arrencar aquest últim partit de la jornada de dissabte a la Lliga ACB. Una pausa i ens centrem en el Mundial de Rugbi. Partidàs Irlanda-Escòcia per tancar aquest grup. Irlanda buscant no fer el préssec i classificar-se pels quarts de final.
RAC 1. Aquest any Jardiland fa 50 anys i ens hem tornat bojos. Celebra amb nosaltres el 50è aniversari de Jardiland amb ofertes especials d'aniversari, descomptes i molt més. Del 28 de setembre al 8 d'octubre a Jardiland. A Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obert de dilluns a diumenge i festius.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a festa de l'anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cabatàs. La mostra de caves i gastronomia sense adornir d'anoia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cabatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
RAC més 1.
Aquest dilluns l'Espanyol juga a RAC més 1. A les 9, des de l'Estadi de la Ceràmica, Villarreal B Espanyol. Els blanquiblaus busquen un bon resultat a domicili contra el filial groguer. Viviu el partit des de mitja hora abans a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona.
Escolteu la app de RAC1 sincronitzats amb la tele.
Aquest dilluns l'Espanyol juga a RAC més 1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
València, Barcelona.
Jo me'n vaig al nord. Pamplona, Orense.
Això és superdivertit.
I superfàcil.
T'has adonat que n'hi ha per totes les destinacions?
Esclar, superdestinacions, superviatges.
Superplans, superestalvi.
Superprecio. Ningú et dona preus més barats.
Arriba el superprecio de Renfe. Són molt, però molt petits. Entra ara mateix a renfe.com i busca els millors preus, els més increïbles i per totes les destinacions.
Em fa l'efecte que amb Renfe viatjarem.
Molt, moltíssim.
Renfe, el teu tren.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 i Galetes Birba presenten Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. El diumenge 8 d'octubre de 3 a 4 el Viatge B visita Camprodon per fer un programa ben dolç.
Us portarem d'excursió per Camprodon, el bressol de la galeta a Catalunya des del segle XIX. Descobrirem els seus paisatges i visitarem la fàbrica de Galetes Birba.
El diumenge 8 d'octubre a les 3 Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon.
Prepareu la maleta, que marxem de viatge.
RAC 1, tots som... Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.
Dos minuts i les 9 de la nit. Han vingut afamats a l'estudi de RAC1, a punt d'arrencar aquest Irlanda-Escòcia del Mundial de Rugby. Hola, Francesc Gómez. Bona nit.
Bona nit, Xavi.
No t'han dit mai que no s'ha de parlar amb la boca plena. Aquí, gaudint d'aquests torrons Vicenç, d'aquestes noves varietats de torrons Vicenç que comencen a aparèixer ja sobre l'estudi de RAC1. Martí Bernal, hola, bona nit.
Molt bona nit, Xavi.
Tio més professional que diu, ja menjarem quan acabi el partit, no abans que arrenqui. Aquest Irlanda-Escòcia amb els irlandesos jugant-se a no fer el préssec, deia jo abans, Francesc, i no sé, els quarts de final del Mundial, que ja haurien de ser.
Ho tenen tot de cara, tant pel joc actual, dels últims dos anys, com per el seu estat de físic, el seu estat de forma actual, com inclús per la història entre Irlanda i Escòcia, realment els Dandy Farrell avui seria molt estrany que no només que perdessin, sinó que quedessin fora dels quarts de final.
Hem de tenir partit, però, Martí.
Jo crec que sí, perquè ens trobem amb la millor Irlanda i la millor Escòcia dels últims 10 anys, tranquil·lament. Es juga moltíssim, són dos dels equips més forts del grup de la mort. Llavors, avui pot ser un partit més aviat tancadet amb tot el que juguen, però Irlanda podem dir que està un grau per damunt, tranquil·lament.
Avui Gales ha derrotat Georgia, 43-19. Anglaterra, finalment amb remuntada, ha guanyat Samoa, 18-17. És que no s'hi jugaven res els anglesos, que passés el que passés, acabaven primers de grup. Però una derrota contra Samoa, no? Hagués fet mal igualment, sí. O no?
Sí? Mira, a l'àrbitre de l'Anglaterra-Samoa només li faltava portar el passamuntanyes.
Perquè
l'atracament que li han fotut a Samoa és històric. De veritat, i el partit d'abans, el Georgia-Gales, perdó, també l'àrbitre del Matías Reinal era per
mi. No ens està agradant l'arbitratge d'aquest mundial. Mica.
Sí, per mi, amb molta diferència, el pitjor d'aquest mundial és l'arbitratge. I a part, que és clarament desfavorable a les nacions petites, I no sé, és per pensar-s'ho, és per reflexionar-hi. El que és complicat és que només ho reflexionem els que som de països tier 2 o tier 3, que els grans ja els està bé. Però Samoa, com bé dius, s'ha quedat a un puntet només de guanyar Anglaterra, perquè li han anul·lat una marca que l'àrbitre ha volgut veure que era avant, però no hi era. Vull dir, tenia moltes ganes de veure una avant i l'ha vist. I Samoa gairebé que aconsegueix la seva primera victòria contra una Anglaterra que ha tornat a tenir el mateix problema, que quan intenta jugar se li veuen tots els descosits.
Hagués estat màgica aquesta victòria de Samoa. De fet, no estic menjant torrons perquè vinc amb l'estómac tancat. Ha sigut un partit de taquicàrdic a un puntet i Samoa per mi mereixia endur-se aquest partit.
Ja passa com a primera Anglaterra cap als quarts de fira. L'arrencarà el partit, aquest partidàs Irlanda-Escòcia, un clàssic dels sis nacions, avui veient-se les cares en aquesta última jornada del Mundial de França.
La pilota la té Johnny Sexton, el 10 i el director de joc d'Irlanda, un clàssic, un veterà d'Irlanda, que serà el far en el qual il·luminarà el joc irlandès i haurà de portar a la victòria, que és el que vol l'equip del trèvol.
Ara anirem cap a un punt de Barcelona, on s'ha reunit també bona part de la colònia irlandesa per seguir, vaja, potser algun escocès infiltrat també, aquest Irlanda-Escòcia. Ara sí que ja tenim la pilota en marxa en aquesta Irlanda-Escòcia.
Comença Irlanda amb un xut profund de mig camp, sortida de mig camp, Escòcia amb una bona recepció, i ara doncs el que dèiem, cap fred, tiren la pilota enrere, buscaran el xut per damunt de l'agrupament. Escòcia, que puja forta, pressiona, ben col·locat el número 15 d'Irlanda, que avança metres, posa l'equip endavant. Irlanda jugant la pilota, s'estan provant, primers segons, i ja van a les topades, Torró del Dur, és el que tenim avui en aquest partit.
D'Alacant.
El podríem fer aquests, el torró del rugbi, que sigui de pedra.
Manté la possessió Irlanda, jugant per el costat dret, costat obert, a provar la zona dels centres, ben frenat. El jugador irlandès, Escòcia, aplicant-se en defensa. Van per esquerra, jugant amb la bandera, joc coral d'Irlanda.
Com sona,
sí.
Com sona.
I estan de marxa, se'n va d'Erasmus, el jugador irlandès.
I
primer assaig, primer cop damunt de la taula per d'Irlanda. Gran assaig, han trobat el forat en els primers minuts de partit. Escòcia, que l'han trobat una miqueta adormida, l'han estabornit amb aquest primer assaig, primers 5 punts per el jugador tres quarts ala d'Irlanda. Com l'has vist, Francesc? Com veus aquests primers minuts?
El que estàvem comentant una mica, Irlanda, la número 1 del món, està jugant un rugby fantàstic, ve de guanyar els Springboks, que no deu haver-hi rival més desagradable al món que la selecció de Sud-àfrica, i Escòcia, que ho ha fet bé, és a dir, no ha defensat especialment malament, però és que Irlanda juga molt bé a rugby. Una mica el que li va passar ahir a Itàlia contra França. Itàlia no va estar especialment desencertada ni va fer grans errades, però és que França juga
ni molt menys.
Molt bé, estan... Irlanda, França, Sud-àfrica i els All Blacks segurament també estan un graó per sobre de la resta, i es veu aquí.
Marcant la pauta des del primer minut la selecció irlandesa, ja situant-se amb el 5-0, i ara veurem si l'amic Sexton és capaç de posar el 7-0 al marcador ja d'inici contra Escòcia.
No li han posat fàcil, és bastant escuradet aquest assaig, però si algú pot és en Sexton, que ara li resarà els déus de la punteria, de la potència, de l'encert.
James Lowe, dels meus jugadors favorits de rugby. M'encanta aquest.
Jugador d'origen novozelandès.
Silenci.
Respecte màxim al xutador. I va Sexton amb la cama dreta i ens diu...
Patapam.
Que en posem dos més...
No.
Doncs no. Ah, no? Ostres, semblava...
Mira, sí, ho ha semblat, eh?
L'efecte òptic semblava que sí que havia passat entre pals.
Doncs es maté el 5-0, favorable a l'equip irlandès, l'equip favorit en aquest partit, com comentàvem, en aquest grup de l'amor, que ja ens demostra per què ho són, i fan el primer assaig, molt bé, el número 13, fet aquesta amagada de passada dins de la defensa, el jugador escocès se l'ha acabat creient, i ha habilitat que tinguessin un home més a fora i aconseguissin aquest assaig escurat.
De papis irlandesos n'hi ha uns quants al llarg del país, també n'hi ha que són irlandesos una mica, doncs com aquells restaurants japonesos que no acaben ser molt de japonesos, que, doncs de papis irlandesos també.
D'aquells restaurants japonesos que la carta posa arroz xino.
Sí, de papis irlandesos, no tot el que diu Irish Pub acaba sent un Irish Pub, però on som nosaltres sí. El Dunes Irish Pub a Barcelona, allà al centre, allà a Via Laietana, allà cap a baix de tot de Via Laietana. Allà hi tenim el David Rodríguez. Hola, David, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Deu ser una festa, això, ja, perquè ja han començat els irlandesos guanyant 5-0.
Doncs sí, veiem aquí ara mateix un ambient molt caldejat. Tenim aproximadament unes 200 persones dins del pub, entre molta cervesa i molt d'alcohol, però també entre molts anys dels irlandesos que ara mateix celebren aquest 5-0 a favor.
Doncs amb festa irlandesa, hi ha algun escocès que vegis infiltrat? O, clar, no deuen portar la samarreta, potser sí són o sí que hi ha algun escocès, David.
Doncs déu-n'hi-do, ja et dic, deuen ser unes 200 persones. Jo m'atreviria a dir que hi ha unes 30 persones escoceses i m'he trobat també algun sud-africà que està aquí patint per veure si pot haver una miqueta de biscotto i que els acabin eliminant.
Ah, clar, Sud-àfrica és el tercer en discòrdia aquí, ara líder amb 15 punts i pendent de què passi aquí per saber si passa i com passa, si com a primera o com a segona de grup cap als quarts de final. Enganxa'm algun irlandès aquí o el que tu creguis, David, a veure com, ara que encara és d'hora, que potser encara n'hi ha la majoria que vocalitzen, a veure com veuen aquest Irlanda-Escòcia, David.
Doncs mira, ara mateix, irlandesos els tinc aquí molt enganxat a televisió, però que sí que tinc aquí uns companys argentins que han vingut a gaudir d'aquest partit.
Sempre hi són, els argentins.
Amb uns companys que es diuen Andrés Santiago i Andrés un altre cop. Andrés Santiago, ¿cómo estamos?
Muy bien, por suerte, acá estamos tomando una Guinness como corresponde.
¿Cómo veis el partido?
Bien, va a ser muy parejo, pero bueno, nosotros creemos que va a ganar Escocia.
¿Creéis que van a ganar Escocia?
Sí, por lo menos yo.
Creo que también tenemos aquí a un compañero de familia irlandesa, también Andrés Santiago, también conocido.
Andrés Santiago Hughes, aguante Irlanda, venimos acá a apoyarlo a muerte con todo corazón y esperando que sigan ganando como están ganando ahora.
¿Cómo estás viendo el partido de momento? Parece ser que el resultado favorece a Irlanda, pero se puede esperar cualquier cosa, ¿no?
Sí, no hay que engañarse, hay que esperar.
¿Y el ambiente cómo lo ves? De momento, mucho irlandés y aquí vosotros como desentonéis un poquito, ¿no?
Sí, un poquito. Para acá voy a buscar la cerveza, ya vengo, ¿eh?
Ningún problema. Aquí hay mucha cerveza. Y sembla que tenemos aquí unos compañeros que quieren hablar.
Yeah, I'm from Scotland, I'm from England.
You're from England?
Yeah.
How do you see the match?
I want the Irish to win.
And do you think that Ireland will be able to qualify?
Yeah, of course.
Of course.
Yeah, they're the best team in the world.
Best team in the world?
Scotland aren't going to win.
Okay, it's thank you so much.
It's not going to happen, man.
Doncs ja veus, Xavi, estem aquí ara mateix amb un ambient molt escalfat. Ja veus ara mateix també a la jugada d'atac d'Escòcia, que està a punt d'empatar el 5-5.
Doncs amb aquest ambientàs direm tornant cap a aquest Irish Pub Dunes a la ciutat de Barcelona i, com ara deia el David, Escòcia molt a prop de la zona de marca. Martí.
Sí, ja la tenim a dins de la 22. Atacant molt i molt bé. Bona proposta ofensiva per part de l'equip escocès, que ha tingut un cop de càstig centrat. Han decidit anar a la Tuix. Ara s'hi apropen. Li hem de prendre la matrícula, aquest número 11 d'Escòcia, d'origen sud-africà, un dels jugadors més importants dins del 15 escocès, però la bona defensa de l'equip irlandès, en el set pis, en el RAC, recuperen la pilota, fiquen mans, aconsegueixen el cop de càstig i agafaran una miqueta d'aire perquè Escòcia ens ha demostrat perquè és la millor Escòcia de l'últim temps, com comentava, a la que ha tingut una miqueta la pilota en atac, doncs realment està fent molt i molt de mal a la defensa irlandesa.
Que Sud-àfrica pot arribar a quedar fora
amb un
triple empat, seria, amb un triple empat de 15.
Clar, si l'única manera que Sud-àfrica queda fora és si Escòcia guanya en bonus, és a dir, suma 5 punts, Irlanda en suma 1, i Escòcia guanya de 21 punts o més. És l'únic escenari en el qual Sud-àfrica queda fora, perquè amb triple empat, com que tots s'han guanyat entre ells, llavors aniríem a diferència de punts de més o menys.
Per tant, gairebé ara, impossible.
El que busques, o sigui, Escòcia passa si guanya de 8 punts. Si guanya de 8 punts, per tant, Irlanda no suma cap, Escòcia passa. Saps quan fa que no succeeix que Escòcia guanya de més de 7 punts a Irlanda?
A Irlanda.
22 anys. Quan això va passar, el seleccionador escocès, Gregor Townsend, jugava amb Escòcia. Sí, estava jugant al camp. Per tant, estem parlant que Escòcia està lluitant contra el pes de la història.
Aquí qui està esperant és França i Nova Zelanda, perquè sabrà avui qui és el seu rival als quarts de final. França com a líder, Nova Zelanda com a segona. Es creu amb aquest grup, si es compleix la lògica, tindríem un Nova Zelanda, Irlanda i un França, Sud-àfrica, als quarts de final del Mundial.
Exactament, sí, sí. França, que ja ha confirmat una setmana abans que Antoine Dupont jugarà.
Jugarà?
Sí, sí, jugarà. Li han fet una màscara a mida, una màscara que no pot mesurar més de 5 centímetres, o sigui, no pot sortir de més...
Gruix.
De gruix. Ah. Per, també per la seguretat dels rivals. I no l'han ensenyat encara, però hi havia, en el partit França-Itàlia, hi havia aficionats vestits amb... que portaven màscares d'aquestes, com molt enganxades a la pell, de color blanc, és que ara no sé quina pell... d'Ice White Chat, d'estil Ice White Chat, i anava així amb el cachondeo.
És l'esperit del fantasma de l'òpera.
El fantasma de l'òpera, exacte, sí, 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 d'aquest estil.
Cadascú té els seus referents. Bueno, el sí, fantasma de l'òpera, sí, sí. El francès.
L'òpera de la màscara de hierro, bueno, d'aquest rotllo.
Quan tenim la primera mena del partit, introducció per l'equip escocès, no acaba de sortir bé, s'han de preparar, han de vetllar molt per la salut, sobretot de les cervicals de la primera línia, els tres primers d'endavant, hi ha molta pressió en aquesta jugada, i és la batalla dins de la guerra, el 8 contra 8, que junts ens sumen 16, veurem aquesta primera melé, com estan els dos packs de davantera. L'àrbitre parlant amb tots dos buits, perquè surti la jugada de manera perfecta, com dic, s'ha de cuidar molt. S'ha de cuidar moltíssim, i sentim l'ambient de...
Fils de Mazenray.
El so ara mateix de Saint-Denis, de l'Estat de France, com sona amb aquesta que és la, no, és l'himne oficiós, diríem, de la selecció irlandesa,
és,
o no?
És una cançó que es diu Fields of Athenry, que sí, que la canten molt, com el... una mica com el... Swing-Low Sincerio dels anglesos, però el que passa que el Swing-Low Sincerio és un càntic directament esportiu i el Fields of Athenry és una cançó popular irlandesa que canten sobretot els Dubliners, que jo torno a recomanar, que si no sabeu què escoltar, un dia l'agafeu The Dubliners, els poseu a Spotify i us ho passareu teta, perquè molen bastant.
Punta tu, The Dubliners, sí, molló per anar a córrer. Ara, bueno, va jugar a pàdel, te'ls poses mentre vas apallissant a les parelles que van passant per davant teu.
Sí, sobretot això.
El primer a Sevilla 0, Rayo 0, com sí. Ha arrencat camí el partit.
Més pilota pel Sevilla, no juga Sergio Ramos, protagonista entre setmanes. Recordem que el Sevilla va empatar a 2 contra el PSV a la Champions. Avui ho fan Nemanja Gudel i Loic Badé, el Rayo Vallecano, Raúl de Tomás com a principal referència ofensiva. D'augment al minut 10 de la primera part, empat a 0 entre Sevilla i Rayo.
I el Milan també empatant a 0, de moment al camp del Gènova, el 26 de la primera part. Tornem cap a Saint-Denis, en aquest Irlanda 5, Escòcia 0, 10 minuts de la primera part.
Escòcia apretant molt ja dins de la 22, de lo que seria l'àrea del rugby. Un dels punts més importants és el segona línia d'Escòcia, un noi altíssim que fa que la Torre Eiffel sembli baixeta i que ara mateix els hi ha posat amb molts problemes a la Touche d'Irlanda i està provocant, doncs, que ara tinguin possessió, introducció de la Touche a 5 metres escassos de la zona d'assaig d'Irlanda. Escòcia avisant que no han vingut ni molt menys de turisme en aquest partit, que s'hi juguen molt i donaran tot el que tenen.
I ara veiem en pantalla justament a Peter O'Mahony, que és el número 6 d'Irlanda, el tercera línia.
Quin tercera línia?
Avui fa la seva aparició número 100 amb Irlanda. L'altre dia va fer 100 internacionals perquè ha jugat un partit amb els Lions, avui és 100 amb Irlanda.
I la té Escòcia, que hi posa benzina al tractor, comença empantant fora aquest molt. Irlanda defensant amb tot el que té, ara cap al joc obert. Número 12 juga per l'esquena amb el Mac Finn Russell. La té Escòcia, pot venir el primer assaig. Bé la defensa, bé la basculació d'Irlanda. I Escòcia jugant molt i molt bé, es comença a sentir més còmode, ha arribat al partit. Però Irlanda ha de preparar-se bé en aquests punts de trobada on hi ha els xocs, les topades, perquè aquí han caigut una infracció. Pilota per l'equip escocès. Finn Russell, l'home que té la pilota a la mà, és un mag d'aquest que ens agrada de old school, d'aquests déus old school, i que té molta, molta, molta màgia. Té aquella frase de ja vaig al gimnàs només a prendre batuts de proteïnes, però les peces les toco ben poc perquè té molta, molta, molta màgia aquest jugador.
Em preguntaven, diu, tens una mica de panxa, no, Finn? I va dir, jo no sóc un aixecador de pes, diu, sóc un jugador de rugby.
Així és. La panxeta, que no falti.
I'm not a weightlifter.
La té Escòcia, que hi torna, amb el capità Jamie Ritchie. Tornen a empantar, treuen el molt. Davantera molt ben treballada, la de l'equip escocès. Molt dura d'empenta. Ara la treuen fora, fruit d'aquesta frenada ben treballada la defensa d'Irlanda. Estem a 5 metres d'assaig. Fent ras el que treu la màgia. La tenim. Bé, la defensa d'Irlanda, molt atenta, en tot moment. Com dic, porten fent un mundial quirúrgic en cada partit. Ho han fet tota la perfecció, guanyant a Sud-àfrica, que és un dels favorits. I Escòcia, que hi va, topada a topada. Volen menjar-li els torrons a l'equip irlandès, com està fent el Volen francès, que s'està posant aquí, de torrons Vicenç.
Boníssims, no?
Boníssims. Aquest últim que he provat, de color blanc, de xupa-xup, em sap que és el de xupa-xup. Boníssim. I el de pernil, bastant fantasia.
Segueix Escòcia trucant a les portes del mur verd, del 15 al trèvol, i els estan guanyant metres. La defensa asfixiant per part dels irlandesos. Escòcia, que juga per l'esquena, quina pressió d'Irlanda. Juga cap a fora. Ara toca ballar, contrapeus, dins de la defensa. Escòcia mantenint la pilota. Porten moltes fases.
Sí, sense pensar ni un metre, per això han de retrocedint. Pràcticament 3, 4, 5 metres ha fet que retrocedeixi la defensa irlandesa.
Fruit d'aquest mur irlandès, d'aquest mur verd, que ho està fent molt i molt bé. I segueix Escòcia, picant pedra.
Irlanda defensa molt bé, però està bastant més còmode Irlanda amb la possessió, vull dir que no... és nou per ells haver de defensar tantes fases contra un equip.
Escòcia donant el tot pel tot, llançant els que mengen filet i mig. Aquests no són pas petits. La té Russell, més màgia, ben frenat pel canal del 10. I segueix Escòcia amb la possessió, trenant la jugada, picant contra Bundiaki, un dels jugadors més importants, un referent dins el 15 irlandès. S'han portat algun que altre MVP
per ell, aquest Mundial ha tingut, sí, ha tingut contra Sud-àfrica i en el primer partit contra...
I quina topada contra el jugador escocès, li ha sortit la pilota disparada, per sort pels interessos escocesos ha anat enrere, però Irlanda està
cada cop més enrere, Escòcia, de la zona de marca. Ara, no sé quantes fases deu portar ja.
18, ho posa allà sota.
Ah, mira, 18 sota, sí, ara ho veia.
18 fases.
Sí, fase 18 és esgotador pels dos equips i...
Espectacular la defensa irlandesa, aguantant 18 fases i no cometre cap cop, no només no encaixar marca, sinó no cometre cap cop de càstig, és molt difícil. I aquí, bueno, el motiu pel qual l'Irlanda és número 1 del món, un d'ells és que també té molt bona defensa. El que passa que no estem acostumats a veure la defensar, clar, perquè té sempre, perquè acostuma a tenir més possessió, molta més possessió que el rival.
Aquí s'ha de comentar, no?, lo bé que ho està fent Escòcia en atac, realment. Han mantingut 18 fases també, sense fer cap avant, picant pedra, aguantant, però les topades estan sent de molt i molt nivell.
Sortir rebotada en aquesta última, però 2 metres enrere com a mínim,
Jo el que veig gaudint cada cop més amb els partits de rugby és el Molló, M'estic preocupant, Jaume. Que no comencis a...
No, jo és que m'estava imaginant aquest tio topant contra mi i bé, estaria a l'altra punta de canxa.
No seria la millor idea.
No.
Tenim una miqueta de parada, tenim un jugador escocès. Després d'aquestes topades el tenim a terra, li posaran la tireta i a seguir, que això és rugby.
És el que ha sortit volant, no? Per Schumann.
Sortit volant ell, la pilota i una miqueta l'ego, també és d'aquests placatges que fan mal a l'ego, quan et tiren un metre enrere.
Sí, t'intentes aixecar ràpid, perquè fan
vergonya. Sí, cap amunt, no fa mal, però l'oxigen no acaba d'entrar als pulmons, després d'un cop d'aquests.
I l'endemà et fa mal tot, segurament. Doncs sí que va ser un placatge bastant contundent. Mira que ataca el Rayo a Sevilla, Molló ho intentava,
sí,
està en pilota, l'equip de Vallecas.
Sí, sí, s'està costant més. Mira, Isi Dimitrievski, bona aturada del... Nyland, que està lesionat, Dimitrovic era, no Dimitrievski, perdó. L'he acabat d'embolicar. Doncs la primera clara del Rayo Vallecano ha arribat al 16 de la primera. De moment Sevilla 0, Rayo 0.
Partit prou atractiu,
és el Sevilla, que és un equip que li agrada molt atacar, el Rayo també amb Francisco a la banqueta, un equip que li agrada tenir la pilota, i amb Visi Palazón al camp sempre hi ha espectacle assegurat, un jugador que, vaja, té un impacte brutal en el joc ofensiu del seu equip.
El Milan, de moment, sense gols, no assalta el lideratge de la sèrie.
Ja està costant, minut 32 encara de la primera part, empat a 0 entre el Gènova i el Milan.
Això m'ha dit que la primera federació estava pendents del resultat final del partit del Cornellà, el camp del Sestao River, acabat el Cornellà, ara us ho diré,
1-1, no?
Empatant a 1 al camp del Sestao River. Recordem, el Nàstic també empatat a 0 a casa contra la Pontferradina, i continuarà líder l'equip grana d'aquest grup primer de Primera Federació.
Doncs estava Escòcia apretant aquí la melé, però la bona feina de la davantera d'Irlanda, sobretot Tad Furlong, que li veiem les cames, que són cames com columnes, un número 3 dels més potents i dels més bons de tot el Mundial, de tot el rugby mundial. Finalment, cop de càstig favorable a Irlanda, que amb el peu de Sexton avança metres, treu pressió de la zona de 22 i s'introdueix a camp escocès per intentar tocar pilota, com diu el Francesc, que és on es senten més còmodes, i començar a fer el seu gran joc. Ja la tenen, juguem pel costat ample de camp, per Bundiaki, juga per l'esquena en Sexton, i va Irlanda, molta intenció, ben frenat per Escòcia, basculant bé, en defensa. Veurem quantes fases aconsegueix ara l'equip irlandès. La té aquí, que no s'ho pensa. Jugador de sang del Pacífic, duríssim en el contacte. Ara Furlong, que és molt i molt gran, aquest número 3, però molt hàbil també. Un bon utility. Segueix Irlanda amb les fases, picant. Quin mur escocès que estem veient, quina defensa, i acaben recuperant la pilota després d'aquests bons placatges, d'aquesta bona defensa, el mur escocès que aconsegueix frenar una miqueta l'ofensiva irlandesa.
Bona defensa d'Escòcia, que ja contra Sud-àfrica, que també va ser un partit que li va tocar patir molt, va defensar molt bé i va aguantar molt el ritme físic que t'imposen els sud-africans, que és com una piconadora que no para de picar durant 80 minuts, i van perdre el partit, però van aguantar bé. I comentaves això de Bundiaki. És curiós perquè tant Irlanda com Escòcia, el seu número 12, és d'origen pacífic. Sí, Bundiaki és nascut a Nova Zelanda, i Tuipulotu, que és el que juga per Escòcia, és nascut a Austràlia, però els dos són d'ascendència... Ho he buscat, no sé si són tongano o samoana. Jo diria que per la fisonomia, Bundiaki és tongano i Tuipulotu és més samoà. Però és curiós, no?, que el 12 d'Irlanda i d'Escòcia, tots dos siguin de... vinguin justament a la mateixa posició, vinguin de fora.
És curiós, però alhora té sentit que siguin els números 12, precisament perquè és la posició en el rugby normalment, que són els ball carriers, la punta de llança, en la qual envien sempre a picar davant el mur defensiu i fer espai, no? Obrir molt d'espai. I ara aquest jugador, el 15 irlandès, que feia la del Xir del Sol, agafant la pilota al límit de la línia de Tuix, la té a Escòcia, que ara comença una miqueta a moments del que diem col·loquialment rugby tennis, de peu,
sí,
a peu,
cap aquí,
i tiro
cap
perquè em toca.
Vinga.
Ara Irlanda, cap esquerra potentíssima, i la treu directa.
Boníssima. No, però estava dins de 22, està bé.
És un xut de gairebé 50-60 metres, tranquil·lament. I fixeu-vos aquí al límit, gairebé trepitja la línia de Tuix.
Home, trepitjat, eh?
Trepitjat, no?
Sí, trepitjat. Sí,
on és el Timio quan se'l necessita?
És fora, fora.
Això és revisable, sí, sí, o no?
És que no cal.
Home, hauria de repirar, mira, no. Ja s'està queixant el seleccionador.
Veiem a Tausen allà.
No cal revisar molt, vull dir, una primera repetició ja es veia que trepitjava.
Sí, mira, de fet el...
Veurem el senyor del vídeo. Veurem.
Just give me a second, okay, with the time off. Not you, Daniel, sorry, I'm speaking to my timekeeper. My TMO's checked that, okay, he's not clearly out. So we're going to play the line out here.
Doncs el demanàvem i tenim el Timio. Ara ho revisarem.
Diu de Timio is in check, and it's not clear. Diu que no està clar. Home.
Bueno, igual ens ha enganyat la primera repetició, no sé, però semblava molt clara que trepitjava, sí, sí, la línia de l'exterior. Tenim gol la primera. Molló marca el Rayo.
Sí, marca el Rayo. Mendilibar està absolutament boig, cridant els seus jugadors. Gol d'Òscar, després d'una pilota penjada en una falta lateral per Isi Palazón. A veure si no és revisable aquesta jugada. Remata un jugador en pròpia porta del Sevilla al pal i el rebot és per Òscar.
Pot ser que Òscar Valentí molesti a Gudel, que és el jugador que remata, sí, el pal al Sevilla, i hi hagi fora de joc.
Però jo, després dels gols que s'han donat, sí, per bons aquesta setmana a la Champions, aquestes ja em declaro insolvent.
Que a més marca ell. No és només que molesti, sinó que és ell qui acaba marcant després
del
gol, sí, de la posició avançada.
Veurem la posició, que tampoc és molt clara que sigui fora de, sí, joc, no? Vull dir que hauran de mirar si realment hi ha fora de joc, i després si creuen que, sí, que intervé en la jugada.
Si és fora prèvia de joc, per mi s'ha d'anul·lar. Uf.
Però que Irlanda, perquè la té Irlanda, marxa,
ja se li ha escapat.
Ui.
En l'últim segon entrava Irlanda després d'haver recuperat una bona pilota després de la Tuix de l'equip escocès, que no havia sortit del tot bé, recuperant la pilota ja picant a portes de l'assaig d'Escòcia, però finalment en l'últim segon un bon placatge per part de, del jugador escocès, apagant el foc que proposava l'ofensiva irlandesa, però l'han tingut, han estat a gairebé un pam de fer l'assaig, se li ha caigut just a dins de, gairebé, dins de la zona de marca. A un
finalment
metre,
sí que hi ha gol, Joan?
Sí, puja el marcador, l'han revisat, però hem vist que no hi havia fora de joc, ho han interpretat que no participava en l'acció.
Veurem les línies, a veure.
Sí, minut 22 de la primera part, s'avança el Rayo, el Sánchez Pizjuán, Sevilla 0, Rayo 1.
A segona no tenim gols, Mollón, l'altre
no,
partit?
No, no, Leganés 0, Oviedo 0, minut 9 de la primera... No, 9 no, perdó, 22 de la primera part.
I a la CB, com tenim aquest Tenerife Breogán?
Tenerife 24, Breogán 26, a 3 minuts pel descans. És la tele més petita, disculpeu. Ho he d'anar a l'òptica o hem de revisar la tele? Una, dos. Segurament la primera.
Sí, de 22 a 9 i el tros, eh?
Sí, sí, no sé on he vist el 9.
T'enganyen, els números a vegades es mouen, no saps com, i es mouen. El partit té bastanta interrupció, eh? Que té Irlanda-Escòcia, tenim el cromo bastant parat ja en diverses fases del partit.
Doncs sembla que finalment, després d'una topada molt forta, el capità d'Escòcia ha de marxar, serà una baixa importantíssima, un dels jugadors més placadors de tot el rugby mundial, i finalment, si es retires perquè realment no pot, en un partit amb tot el que s'estan jugant, grup de la mort, poder-se classificar per quarts, si realment es retira del camp és perquè realment està ben tocat.
A l'estómac es posa el jugador escocès.
Això sol ser, per la posició, sol ser una lesió d'espatlla, que se la posa la mà ben a prop del cos perquè no se li mogui l'espatlla, bàsicament. I és el segon jugador escocès ja que ha de sortir del camp. Jamie Ritchie ara és el que ha sortit, i abans ha hagut de sortir del camp Blair Kinghorn, el número 15. O sigui que els irlandesos fent gala de la duresa que pregonen els últims anys.
Aquest mur defensiu que veia en Berg, que els feia retrocedir el 15 escocès, a més està fent mal físicament els jugadors escocesos, ho denoten aquests dos canvis que han hagut de fer, i tenim una melee d'aquestes en picant, una melee picantona a 5 metres de la zona d'assaig d'Escòcia. Irlanda, fixeu-vos, sobretot el número 3, Tad Furlong, duríssim, no el mouen, i va el 8 escocès, picant fort, guanyant metres. La té Escòcia, ha sortit molt i molt bé, i ara xut per allunyar perill, la treuen de la seva cuina, guanyant metres, troben descol·locat el 15 irlandès, es treuen la pressió de sobre i tindrem un llançament de tuix per l'equip irlandès a la zona de 40 de l'equip irlandès, i veiem el capità molt enfonsat.
Està destrossat, eh?
S'està, doncs, espera el partit més important, és una final per ells. Realment avui és l'esperit de Braveheart, la de William Wallace, se la juguen el tot pel tot, i el capità segur que volia estar amb els seus companys.
Perquè
una llàstima.
Perquè Escòcia en quarts de final del Mundial l'hem vist,
sí,
Francesc,
sí,
eh?
Tant, sí, sí, sí. Gairebé sempre, és bastant habitual, bueno, gairebé sempre no, però no és estrany veure la quarta final. L'últim mundial no va entrar perquè va quedar desqualificada, estava en el grup de Japó i Irlanda i van passar a Japó i Irlanda, però fa dos mundials, de fet va jugar els quarts de final contra Austràlia, i va ser un partit molt polèmic, perquè al final del partit l'àrbitre va xiular una cosa molt estranya que va fer perdre Escòcia i va marxar corrents del camp. Que això és...
L'àrbitre va marxar corrents
del camp. Sí, sí, els escocesos estaven, però, noi, ens acabo. O sigui, clarament va anar molt en contra d'Escòcia. Vull dir, lo del passamuntanyes, doncs, ho va iniciar aquest àrbitre. Que jo diria que és Mathieu Reynal, que és justament l'àrbitre d'avui, ara ho miraré. Jo diria que era Mathieu Reynal, l'àrbitre francès. I va ser molt polèmic, i va haver de la World Rugby gairebé demanar disculpes i parlar amb la Federació Escocesa de donar explicacions de, escolta, què ha passat aquí, que l'àrbitre ha marxat corrents. No sé, una mica estrany.
I recordem el benefici d'Irlanda, que mai no ha passat dels quarts de final del Mundial. El millor equip del món, ens deien des del pub irlandès a Barcelona. Un anglès.
Un anglès, eh?
Una cosa molt, molt estranya. Hauria de portar unes quantes pintes a sobre.
Si Torrons Vicenç no està menjant.
Quan s'escolti dirà que no es reconeix, com aquell dia Joan Laporta. Torna a marcar el Rayo, Mollom.
Sí, sí. Quina picadeta més maca, diria que és d'Álvaro. Sí, ets, en efecte, una jugada en què ha quedat sol davant de Nyland i l'ha superat amb una picadeta fantàstica. Sevilla 0, Rayo 2, 26 de la primera. Per cert, revisada l'acció de la falta. No ens han ensenyat la imatge VAR, però tirant de Moviola, posició correcta d'Òscar Valentín en el moment del llançament de la falta, per tant no hi havia fora de joc.
Quina definició, camí.
I quin despropòsit del Sevilla, eh? No m'agradaria estar a la pell de Mendy Líbar, perquè està defensant molt malament en molts espais, és un error a la sortida de pilota, recupera molt bé el Rayo Vallecano, fa un canvi d'orientació, però Juanlu, al lateral dret, estava incorporat, i Álvaro García, que és molt ràpid, troba una autopista i després defineix molt bé amb aquesta vaselina, el 26 de la primera, Resultat sorprenent perquè guanya ja el Rayo 0-2 al Sánchez Pizjuán.
Sortia a escalfar-se, veurà ja peces abans del descans, fa pinta Mendy Líbar, ve de perdre contra el Barça, Montjuïc sumaria la segona derrota consecutiva. Això és que estava en un tram prou bo d'aquesta temporada, havia encadenat alguns resultats positius, especialment a la Lliga, però avui de moment fa pinta de derrota 0-2 a casa contra el Rayo. Com ho tenim en aquesta Irlanda Escòcia? Ai, que hi ha violi en aquesta pilota.
Doncs sí, un curtcircuit aquí en la recepció de pilota després d'aquest xut, anava amb cicuta i amb cianur, aquest xutet, i ara tenim una tus favorable a l'equip irlandès a la línia 40 de la camp escocès. Es manté el 5-0, com hem comentat, s'hi juguen molt, i és un partit que a mi em feia por que fos molt tancat. De moment crec que és un partit que està sent prou divertit, fa prou goig, però bueno, el resultat ens denota doncs la igualtat, no?, de dos grans equips d'aquest Mundial.
A mi m'agrada molt això en els esports, de la diferència del significat dels marcadors, no? Clar, un 5-0 en futbol és la sublimació de la pallissa, no? Gairebé més que un 7-0, et diria. El 5-0 és la pallissa rodona, no? Un 5-0 és molt bonic, no? La maneta. I en canvi en el rugby t'ho deixa tot absolutament obert. És un partit que està obertíssim encara amb el 5-0.
Doncs hi torna el rugby tennis, xut-xut... teva meva, és un Nadal Djokovic, rugby tennis, com comentàvem.
Jo crec que la diferència de punts en el rugby, perquè es allò és irremuntable, jo crec que són 21, són 3 assajos, 21 punts. Quan ja perds 3 assajos, dius, hòstia, es fa molt colla amunt, això.
Però és pallissa, ja?